S'afegeix ara a la tertúlia una monja dominica contemplativa. És argentina de naixement, catalana d'adopció. És Sor Lucía Caram. Moltes gràcies per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Amb ella parlarem de l'Església, de Catalunya, dels seus orígens i també del Barça. Temes que repassa el llibre Mi claustro es el mundo, de Plataforma Editorial. L'hauria d'haver portat dilluns perquè el pròleg el fa la Pilar Rahola, que la defineix com lluitadora guerrillera de la bondat, dona amb llum. I el llibre vostè es compara amb Catalunya. A la pàgina 119 diu: una tierra con vocación de libertad, como yo. Una tierra que lucha por sus derechos y que sabe lo que es y lo que quiere ser, como yo. És a dir, està a favor del dret a decidir?
Absolutament.
I de la independència?
També, absolutament.
Absolutament. Però llavors, ara li deia el Francesc Marc Álvaro, deia, on ha d'arribar un acord Catalunya per ser independent? On ha de ser?
El Vaticà, la Xina, Estats Units i Alemanya.
Pots fer alguna cosa amb el Vaticà?
No puc fer res al Vaticà. Ni Déu
resar,
pot fer amb el Vaticà.
No. Ni Déu.
Ni Déu.
Si Catalunya vol ser independent, i penso si la gent vol, ningú el pot treure la seva opció i la seva capacitat. Per tant, penso que això és una opció des de dintre i ni res ni ningú pot aturar aquest procés.
Va participar a la manifestació de l'11 de setembre?
No vaig participar, estava fent aquell dia el pregó a Mollerussa al matí i bueno, no em va donar temps, però vaig estar ben cordialment i ben a prop de la gent. De fet, el meu pregó a Mollerussa anava en aquesta direcció també.
Quan valorava venir a Manresa, una monja li va descobrir definir el nacionalisme català pràcticament com un pecat que fins i tot havia infectat a l'Església. Se n'ha perdit mai de venir a Catalunya?
Mai, al contrari. Penso que és la millor opció que vaig fer, l'opció més lliure. I a més va ser, jo dic, que un dels actes de fe més gran que vaig fer a la meva vida. Perquè quan vaig dir que venia a Catalunya, tothom s'oposava. Fins i tot aquesta monja que em deia tot això era la que podia tenir, entre cometes, capacitat per manar, perquè era la federal de tots els monestirs que teníem. El que vaig fer va ser apel·lar al general dels dominics: escolta'm, vull anar a Catalunya. Ell era un enamorat de Catalunya i em va dir: l'ordre és molt gran i pots anar ja on vulguis.
L'he sentit dir en alguna entrevista que l'Església que no serveix als més pobres no serveix per res. Vostè considera que l'Església catòlica sintonitza amb la societat actual?
Penso que hauríem de distingir el que és l'Església més oficial o l'Església jeràrquica o l'administració de les cúries. Les costa més sintonitzar i estar al costat de la gent. Penso que l'Església de base, la gent que està en les fronteres, en els barris, en els països més empobrits, al costat del més necessitat, també aquí a casa nostra, hi ha molta gent d'Església que s'està deixant la pell, que ho està fent d'una manera gratuïta, desinteressada, i penso que tenen una veu profètica que jo penso que cal reivindicar. El que passa és que aquesta veu, més oficialment, no sempre és reconeguda i no poques vegades intenten silenciar-la.
El Jordi Nieto tira sempre una falca d'una frase del José María García que ens agrada molt, que diu: la cúpula de la Iglesia actual me está haciendo perder la afición. Venim a escoltar,
Yo soy católico y practicante, a pesar de la conferencia episcopal, que no me ha quitado la fe, pero sí me está quitando la afición.
Sembla que podia trobar alguna sintonia amb ell en aquesta cosa bastant profunda, eh? A més, quan ell diu que és practicant, jo penso que el patrimoni de la pràctica religiosa no la tenen els que van a missa i els que oficialment combreguen amb lo mateix. Jo penso que un exemple ben clar el vaig tenir un cop que una periodista de La Vanguardia em feia una entrevista. Estava a la plataforma dels aliments, hi havia molts voluntaris i famílies que venien, i em pregunten una mica en un to més confidencial: me dice, Lucía, els teus voluntaris són practicants? Dic, sí, practiquen la justícia, el compromís, el servei. No, però em refereixo si van a missa. I recordo que em vaig girar, hi ha una monja vedruna que és voluntària, i em diu: escolta'm, Lourdes, vas a missa tu? I diu: a vegades. I ja t'han contestat. Són practicants, segur.
Nosaltres, de tant en tant, hi ha un suplement que fa... Un suplement, no és del diari, és un suplement del diari de l'ABC, però és un suplement, o sigui, pagat per l'Arquebisbat de Madrid, on de tant en tant hi ha algunes columnes que fan por. Referides, escrites des d'un punt de vista no religiós, sinó des d'un punt de vista polític. Parlo de l'Arquebisbat de Madrid com puc parlar de la Conferència Episcopal Espanyola o d'Antonio María Rouco Varela. Vostè es posa vermella quan sent parlar o quan llegeix segons quines coses des de diguem-ho, oracles de religiosos?
Jo sento vergonya quan el sento. Abans ens feia mal. ara penso que he après a practicar també una mena de higiene mental i procuro no escoltar-los. Penso que la dreta i la caverna està molt ben organitzada, que tenen uns altaveus molt significatius, però que això és una minoria. El que passa és que estan ben organitzats. Penso que dintre de l'església més oficial sempre diuen, i a mi moltes vegades em diuen, que no podem fer política de l'església, dintre de l'església. I penso que per ells només està permès fer una política de dretes i una política en una única direcció. De fet, fa poc una persona que podia tenir certa autoritat, però quan perden l'autoritat moral no la tenen, em trucava per dir-me que sabia que m'havia manifestat a favor de la independència de Catalunya. I era una monja amb un cert càrrec. I vaig dir, què passa? Que el regne de Déu deixarà d'anunciar-se, no es podrà viure l'Evangeli si es declara la independència, doncs l'únic que ens ha d'importar. Doncs a partir d'aquí... No, però és que una monja no es pot posar en política, sí, però podem defensar la unitat d'Espanya, que és el que m'estàs demanant. Bueno, si no pots defensar la unitat d'Espanya, almenys calla, no em callaré, perquè vull dir, sempre penso que Jesús es va encarnar en un poble, va defensar el seu dret del seu poble, va parlar la seva llengua i va reivindicar que era el de Nazaret, perquè no podem reivindicar que hi ha aquí una església catalana i que hi ha un poble que té dret a dir el que vol.
Mm-hmm. Alguna pregunta? Pere Cullell, Jordi de Juan, Toni Comín i Francesc Marc Álvaro. Aviam, el Jordi de Juan...
M'he quedat de pedra, amb moltes coses que dius. I això que diu... Bueno, jo és que tenia una pregunta per fer-li, no? He fullejat el llibre i tenia una pregunta per fer-li, però ara com me deia això de que Jesús va defensar els drets del seu poble... Home, no hi ha religió més nacionalista que la jueva, precisament, no? Perquè des de l'Antic Testament ve parlant de la Terra Promesa i buscant la Terra Promesa, no? Però Jesús va defensar els drets del seu poble o va defensar els drets dels homes?
Jo penso que Jesús va defensar els drets de les persones, va defensar que en aquell moment hi havia un poder polític que era opressor, que no era conforme a les arrels i a la vocació de llibertat.
Era el del César, el del Déu, a Déu el que és de Déu i el César el que és del César.
El que passa és que el judeu i el romans es van aliar per carregar-se-lo, perquè el seu discurs feia trontollar tota l'estructura política i religiosa del moment.
Més aviat els jueus, no? Perquè la posició de Ponç Pilat, diguem que era molt abstencionista, més aviat els jueus van ser els que el van voler eliminar.
Són els que estaven oprimint totalment el poble i els que els tenien realment sota una injustícia i un jou que era... que clamava al cel, i per això el seu paper va ser determinant.
Jo, com a creient, cristià, creient i practicant, jo li volia fer una pregunta a Sor Lucía. Vostè creu que l'Església, i aquesta és la pregunta que jo li volia fer, no? El que passa és que vostè m'ha tret una altra cosa, i jo... Vostè creu que l'Església necessita un Concili Vaticà III? És a dir, hi ha una part que és dogmàtica de la fe, és obvi, però hi ha una part que és de... aplicació, d'adaptació a la societat. No necessita el concili... No necessitem un Concili Vaticà III, no necessitem posar-nos al dia amb moltes i moltes coses l'Església Catòlica?
Jo penso que se'ns ha passat el tren de la història en moltes coses. Si haguessin aplicat el Concili Vaticà II, tindrien molt guanyat. El que passa és que ja s'han celebrat, no sé si els 50 anys del Concili, encara no s'ha viscut el Concili Vaticà II, però a pesar de tot i malgrat tot, no hem après a dialogar amb la societat. Per tant, penso que l'Església, no sé si necessita un Concili Vaticà III, el que sí sé és que necessita sintonitzar amb la gent, perquè a força de no sintonitzar s'ha tornat una institució irrelevant. Jo em recordo quan, ja en el llibre ho explico, quan venia a Espanya, perquè anava a València. El meu llibre de capçalera per preparar-me per venir era el llibre de Recuerdos de Juventud del cardenal Tarancón, el cardenal de la Transició. En aquell moment l'Església tenia una paraula a dir, sintonitzava amb els anhels de llibertat de la gent. Avui l'Església no sap dialogar. Tu parles amb la gent jove i la gent jove, quan dius Església, què diuen? No preservatius, no relacions homosexuals, no... L'Església és molt més que tot això. El que passa és que ens hem empenyat a sortir i a parlar només de jo i a manifestar-los al carrer només que jo, que hem reduït el missatge de l'Evangeli a jo, que no té res a veure, a més, amb el que diu Jesús. Per tant, penso que l'Església, a més de base, i l'Església en molts llocs del món, està sintonitzant amb els neguits i amb les esperances de la gent. Potser falta més oficialment una posada al dia.
Estic d'acord amb vostè, però precisament d'aquests temes potser són dels temes que la doctrina de l'Església s'hauria d'adaptar als temps moderns, sense tocar el cos dogmàtic de l'Església.
Evidentment s'hauria de reformar i s'hauria de revisar moltíssimes coses.
Vostè ha parlat d'algunes coses, però n'hi ha d'altres. Per exemple, ordenació sacerdotal de dones, que l'Església Anglicana...
Perfectament.
Jo crec que no hi hauria...
No hi hauria cap problema. Lo que passa és que todavía estem, com a la societat també, en una societat i en una església massa masclista. I evidentment no deixaran la capacitat de decisió i de presidir a les dones. Jo sempre dic que no m'ordenaria mai de capellà. Ho tinc claríssim. Bueno, reivindico que la que vulgui ordenar-se pugui ordenar-se, però no gràcies.
Jo, sor Lucía, estic d'acord amb l'últim que ha dit. Amb el primer no, eh? Jo veig que discrepem sobre la posició de Jesús a l'època de Ponç Pilat.
Escolta, Lucía... És que a mi m'emociona molt veure testimonis com el de la Lucía, perquè és el tipus de cristianisme que jo crec que pot ser significatiu per la societat, i fins i tot m'atreveixo a dir que la societat una mica espera, diguem, no? Per això acaba amb un programa com aquest, segurament. Però quan tu dius la frase aquesta tan preciosa, diu, no, l'Església que no serveix als més pobres no serveix per res, m'has fet... Clar, ho diu una monja... contemplativa, eh? No és una persona que està amb una ONG d'acció social, que també ho diu una persona que està fent vida contemplativa i que al mateix temps està amb el Banc dels Aliments, que està... I m'ha fet pensar en aquella frase tan preciosa del Bonhoeffer, que és un dels grans teòlegs del segle XX, que deia el cristianisme del segle XXI serà dos coses, o si no, desapareixerà, diguem, no? Ha de ser dos coses. Un, contemplació, mística, i l'altra, la lluita per la justícia social, no? I jo crec que li hem de fer veure a la gent que el cristianisme, bàsicament, són aquestes dues coses, molt més que la missa i que la litúrgia i que la jerarquia i el Vaticà. El cristianisme és la contemplació, la mística i el compromís, m'atreviria a dir, polític-social, no? I llavors, la Sor Lucía, els Peres Casaldàligues, és tota aquesta gent on no crec que s'està salvant el cristianisme del segle XXI, perquè o va per aquí o no se salva. Per tant, li estan garantint el futur.
Un dia que, vam tenir, que ens hagués agradat, i no hem tingut l'ocasió, de poder entrevistar en aquest programa amb el Toni Comín aquí, el bisbe de Solsona, per poder-ne parlar, perquè ell, recordo que... Què va ser aquella frase que te'n recordes, Toni?
Era sobre el matrimoni homosexual.
Ah, exacte, sobre el matrimoni homosexual, s'oposava en contra.
Sí. Però fixa'm, deixa que et digui una cosa. Jo crec, amb la línia del que està dient la Lucía, i ho faig molt curt, que el principal pecat, deixa'm dir així, de la jerarquia, que jo crec que té molts pecats, diguem, no, si no vigilen, jo sempre faig broma, si no vigila, una part important de la jerarquia anirà a l'infern. Espero que la misericòrdia de Déu realment sigui infinita, perquè si no ho tenen fatal, no? Però jo crec que el principal...
La posició de pilota d'avui del Tomín és el que fa història.
No, aniràs a l'infern,
No respecta ni la convidada avui,
No, una cosa, Lucía.
Ell
tu no creus
la seva ponència.
Que el pecat no és tant fins i tot el que diuen en moral sexual, que ja em diràs a mi, evidentment estic radicalment en contra, sinó que en un moment de crisi mundial, de crisi del sistema econòmic com aquest, no sigui una de les principals veus més fortes demanant una revolució, una reforma del sistema econòmic a favor dels pobres. Aquest és el pecat principal.
Evidentment, i jo penso que, per exemple, aquí en Espanya ha arribat la conferència episcopal molt i tard amb aquest document que van fer sobre el tema de la crisi. És clamorós que s'estava demanant un compromís. Com perdó, és clamorós que Càritas, que fa una feina impressionant, rebi un donatiu d'una persona que precisament està conculcant els drets de les persones, com és el senyor Amancio Ortega. Vull dir, tots sabem com estan treballant i com funcionen. Per tant, sento vergonya, ho he de dir. L'Església ha de tenir una veu profètica i lliure, i Pau VI deia, hem de saber d'on ve els donatius que rebem, perquè no podem ser còmplices d'aquest sistema que està deixant a la gent al carrer, no? Penso que la situació és molt greu i que l'Església té una oportunitat d'or per posar-se al costat dels més pobres, però sobretot per ser la veu dels que no tenen veu.
Francesc Marc.
Primerament dic que fins ara han intervingut dues persones que se senten, diguem, concernides per l'Església, i jo sóc agnòstic i, per tant, pregunto una mica des de fora, amb tot el respecte. Tinc molts amics creients, evidentment, i tinc amics dins l'Església i en llocs actius. I, a més, amb Sor Lucía, caram, tenim algunes coneixences comunes, com a alguns amics, com els de l'Associació del Bisbe d'Elx, gent de Mollerussa, etc. Però jo li volia preguntar una cosa sobre el Vaticà II. O l'impacte del Vaticà, que justament ara celebrem els 50 anys, no? El llegat del Vaticà, és a dir, la gran transformació que va ser el Vaticà II, va ser d'alguna manera ajuntar modernitat i església, diguem-ho així, resumint. que és una mica el problema que ara hi ha davant de religions que han arribat a Occident, i és una mica un problema que té l'islam en el seu interior, és a dir, entre els moderns de l'islam i els regressius, els reaccionaris de l'islam, que és un procés que, en teoria, l'Església Catòlica va resoldre en el Vaticà II, tot i que hi ha lleis del pèndol, i com ara comentàvem, també tornen persones que enyoren una església d'abans, no? En aquest moment, vostè, que forma part de l'Església Catòlica i té una posició activa, com veu les altres religions que fan un procés que no és igual, però podria ser equivalent al que en el seu moment va fer el món catòlic, especialment Europa, etc. Com observa, doncs, aquesta fitna que diuen alguns dins del món islàmic, entre radicals, entre gent més oberta a la modernitat? Perquè això ens afecta, perquè hi ha europeus musulmans, etc etc. Com ho veu vostè?
Home, jo estic treballant en tema de diàleg interreligiós i estic molt al costat de la comunitat musulmana, de diferents religions que venen també amb una espiritualitat més oriental, i dintre de totes les comunitats hi ha la mateixa lluita. Hem de dir també que hi ha tot un moviment dintre de les religions que tira cap a la dreta i cap al radicalisme. Hi ha també tota una lluita de poder, i les comunitats dintre les estan vivint. El que es va viure dintre de l'Església fa uns anys, i que encara tenim moltes coses dintre de l'islam, ho estan vivint. Els que intenten realment inculturar-se i abrir-se i obrir portes a les mesquites i dialogar, ho tenen molt difícil dintre de les seves comunitats. O sigui, no tots són fonamentalistes, ni tots són molt oberts, però dintre, concretament de l'islam que ho tenim aquí, hi ha una lluita molt forta. Jo penso que el problema és, i jo en aquest sentit penso que hi ha un llibre que els bisbes de la Conferència Episcopal es van donar molta pressa per censurar, que és el llibre de José Antonio Pagola, Jesús. I ell diu una cosa que per mi és fonamental i penso que és el que s'està dividint. Diu que Jesús no va venir a inaugurar cap tipus de religió, simplement que va venir a instaurar un nou ordre. Jo penso que ens hem de treure totes les samarretes, tot i que cada un tingui les seves arrels i les seves conviccions, i hem de treballar i lluitar junts per aquest nou ordre, un ordre de justícia, de compromís, de servei, una nova creació, que és el que es diu, no? Perquè el problema és que les religions s'han convertit en aquest moment en ideologia, i això ho veiem tant dintre de l'Església Catòlica com dintre de l'islam. I quan es converteix en una ideologia, la dimensió més espiritual, més mística, l'esperit queda ofegat, i ens convertim en fanàtics que, en lloc de tenir relacions fraternes, tenim relacions fratricides. Per tant, són unes lluites de poder. Per tant, la lluita que hem tingut dintre de l'Església i que continuem tenint, la tenen també els altres grups. Hi ha molts grups que, branques del budisme, d'altres religions, que quan t'expliquen com fan la seva pregària, com funcionen dintre, són tan radicals o més de dretes que els nostres. Ja sé, no tenim la patent. A vegades nosaltres un diu que té la possibilitat de discrepar, de dir en veu alta el que pensa, i els altres no sempre tenen aquesta llibertat. Per tant, jo, malgrat les censures que tenim dintre de l'Església, penso que tenim un gran camp de llibertat per dir el que pensem. Et diran el que sigui, però pots dialogar en aquest sentit. Després t'atacaran des de l'anonimat, o et faran trucades des de les superioritats, però almenys podem dialogar des de dintre, podem dir la nostra.
Vostè es deu ser molt incòmode, no?
Si sóc...
Incòmoda.
Sí, em diuen que sóc la monja cojonera. Però no ho puc remediar.
Pere Cullell.
Sí, i és que no gosso preguntar, jo la vull seguir escoltant, perquè és m'entusiasma sentir algú que parla en sentit comú, no? Jo tampoc sóc de la seva penya. Jo només soc gnòstic, soc ateu, i cadascú és com és. Però en canvi sí que ha dit unes coses que m'interessen molt, perquè ha qüestionat el lideratge de l'Església Catòlica, d'alguna manera, que no correspon, no sintonitza amb la base. I tinc la sensació que és el mateix problema que ens passa a la societat en general amb els polítics. I polítics i societat, Església, tenim problemes de lideratge. Com combatre això? Com resoldre això?
Jo penso que estan sorgint des de les bases gent que viu en convicció, que vol canviar el sistema, i que jo penso que per mi personalment va ser una font d'alliberament total el fet de dir, escolta, la meva lluita no és aquesta lluita interna, la lluita de poder, la lluita per sostenir coses que ja no donen per més, perquè això t'acaba dessagnant i t'acaba, bueno, extenuant les forces. La meva lluita és la causa per les persones i pel canvi, no? I et poso un exemple, no? Estem parlant d'un capitalisme voraç, d'una forma de de consumir brutal, pues nosaltres dintre de lo que estem fent, no? Vam decidir, bueno, comencem amb petites accions, no? Hem començat un tema d'horts ecològics de proximitat, donar-li a la gent la possibilitat de que puguin treballar, donar-li a la gent la possibilitat de que puguin compartir i cedir les seves terres. És petit, és salvatge, però és una manera de dir, bueno, comencem a treballar transformant les estructures socials, donant a la gent l'oportunitat de fer alguna cosa i deixem de perdre energies i forces lluitant contra els polítics, contra les jerarquies, perquè això t'acaba cansant i no arriba enlloc, perquè hi entenen molts interessos. I com que jo no tinc cap interès personal, sempre ho dic, un dels privilegis que tinc és, mira, he fet un vot de pobresa, intento ser coherent, no tinc que retenir res, no tinc espais de poder que salvaguardar, per tant, puc ser lliure per dir el que vull i gràcies a Déu no estic ni en la jerarquia ni en la classe política.
Li agradaria ser tertuliana de tant en tant per parlar de temes socials? Solució o no?
Un cop un amic frare em va dir, que ja es va morir, va dir, escolta'm, Lucía, jo tinc una frase al meu escritori que me la llegeixo cada dia. I la meva frase que diu és, deia, no digas todo lo que piensas porque te borrarán del mapa. No. Faig intens per no dir tot el que penso, però encara ho dic.
Queda fitxada.
Esteu portant bé, no? Les Forcades?
Ens coneixem, hem tingut algunes vegades, ens hem trobat, tenim moltes complicitat i tenim punts que crec que no estan en comú, també.
Sí, també estic convençut que hi ha punts que no estan en comú. Us demano, mira, que queden 3 minuts. Res, per la gràfica, perquè també t'has de preguntar,
I Esquerra i tal... Vol dir que l'Esperit Sant, que habitualment es representa com un colom, té una ala dreta i una ala esquerra? És això, perquè la sento parlar de dreta i esquerra, no? I després una altra cosa. Hi ha hagut institucions punteres de l'Església Catòlica que sempre han estat amb els més pobres. Per exemple, Càritas.
Sense dubte.
Jo crec que un empresari que faci una donació a Càritas, no? Seguint allò que diu Sant Pau a la Carta als Corintis, de que cadascú doni segons s'ha proposat lliurement, i no per força, jo penso que és algú molt positiu.
Nosaltres ens hem de preguntar d'on venen els diners. A mi em van intentar fa un temps fer un donatiu bastant gran, una persona que es dedicava a comprar or i una tenda que es dedicaven a comprar coses de segona mà i que jo sabia molt bé que estava explotant a la gent. No vaig acceptar aquest donatiu per la Fundació. No vull tacar el que estem fent amb sang innocent. Ho sento, hem de ser ben coherents en aquest sentit.
Sang innocent. Jo
sí, coneixem com estan treballant.
Jo he anat a comprar.
Has anat a veure com es fabriquen les coses i en quines condicions, ens hem de preguntar-nos també. No podem viure en la superfície si no estarem mantenint aquesta societat i d'aquesta forma. I quan parlo de dretes i d'esquerra, penso que dintre de l'Església, que és un model de societat diferent, tindria que tenir lloc la dreta i l'esquerra. I a mi m'agrada, i en el llibre cito un exemple, per mi l'Església hauria de ser com un vano. Va de dreta a esquerra. Lo important és que estem units en lo essencial, que ens respectem i que ens estimem. A partir d'aquí tindrem credibilitat. I si no ens trobem en aquest centre on tots ens tornem servidors, no tindrem credibilitat. I ara, per avui, no la tenim.
Francesc Marc deia fa un moment, no, tenim amics comuns amb Sor Lucía i tal, no sé què. Espero que no referissis a Pepe Bono, que és amic de Sor Lucía.
Som amics, però aquest és un... Hi ha molts temes en els que són... Que no podem parlar, ni parlem. El tema del nacionalisme no el podem parlar. Tenim registres totalment diferents.
Ara hi haurà algun jove que no sabrà de què parlem, però realment va aprendre a parlar català, molt digui-digui.
Sí.
Se'n recordeu del digui-digui?
Quan vaig arribar a Manresa...
Quan fa, això?
Fa 18 anys.
Fa 18 anys.
Pues les monges m'havien deixat a l'habitació, la majoria de les monges de la meva comunitat són de fora, o sea, són de Logroño, de Pamplona, hi havia només dues catalanes en aquell moment. I què van fer perquè aprengués ràpid? Em van regalar el digui-digui. Per tant, totes les tardes me les dedicava. Després em van posar una professora, però vaig aprendre amb el digui-digui.
Como la piña que sostiene el niño de la moreneta, también los catalanes con el Barça hacen piña y hacen país con este gran equipo que nos tiene mal acostumbrados a ser los mejores del mundo. Joder, llegint el llibre... De debò, Pere? Tu que, aquí sí que ets de la penya.
Temo que sí.
Sí. Vostè és molt culer.
Molt.
I diu que intenta seguir el futbol per internet o por el relato tuitero que hace de cada partido Marina Geli, que hace unos comentarios que ni el mejor comentarista deportivo seria capaz de hacer.
És veritat. Quan no puc seguir-lo per televisió, ho segueixo d'aquesta manera. I, a més, ho segueixo amb el Gerard Yu, que està en la lotxa, fent comentaris, i, a més, quan la cosa estava difícil, enviava, escolta, dile a les monjas que apreten una mica, que jo va malament.
El Gerard t'ho demana.
Pues sí, sí.
Que les monjas apretin vol dir que regin a favor del Barça?
Exacte, perquè causa, segurament Déu és del Barça, no hi ha dret. Déu està amb els millors.
Segurament.
Estic convençuda.
Ja torno a estar d'acord amb vostè.
Es diu el llibre Mi claustro és el mundo, Sor Lucía Caram. Vostè està d'acord, i acabo ja, amb aquesta frase que es diu molt ara, que el primer indignat va ser Jesucrist?
Estic convençuda. s'ho va encarregar per estar indignat, però la seva indignació era una indignació responsable. No es va dedicar només a criticar, va passar pel món traient creus a la gent. No és només dir que estem en contra del sistema i no fer res, rebentar les coses. Es tracta de tenir una alternativa, d'oferir la seva vida com un servei, i el va costar la seva vida. Es va oposar a un sistema polític pervers i se'l va encarregar, perquè just se'l va encarregar i va morir fruit del seu compromís sociopolític. I no ens enganyem.
Sí, senyor.
Algun comentari?
Ui, han quedat tots aquí de pasta...
No estàs molt convençut.
No estic molt convençut. Jordi de Juan no està gaire convençut. Jordi, però... Jordi, però... Els heu callat els quatre.
Jordi, però una pregunta. Només... Jordi, una pregunta que faig simultàniament al Jordi.
Sí, un moment!
Adéu el que és de Déu i el César el que és de Déu.
Jesús inaugura el seu ministeri.
Deixa'm acabar. Quan el Messies que esperava el judaïsme era un lliberador polític. No? Ja hi havia els zelotes i tal. El Messies que estaven esperant era un alliberador polític. I Jesús és un revolucionari, estic totalment d'acord, però més en l'humà que no pas en lo polític. Tinc la impressió.
L'humà passa per lo polític. Jesús entra en la sinagoga del seu temple, inaugura el seu ministeri dient: he vingut a anunciar la bona notícia als pobres, a obrir les presons injustes i a anunciar la liberació del meu poble. Alguns es van posar incòmodos. Diu
però
que el
seu
volien,
poble era Israel
diu que el
o
volien
és la
matar.
Jesús el enten... seu poble és Israel?
Jesús pensava que era el poble d'Israel. I una dona sirofenícia, una pagana, li demana que guareixi la seva filla. I ell diu: he vingut per les ovelles del poble d'Israel. I ella li diu: els gossos que estan a la taula volen menjar també.
De
Jesús
les...
diu,
escolta'm,
diu, exalta. I Jesús el diu: no he trobat fe al poble d'Israel més gran que la d'aquesta dona. Reconeix que la seva missió és per tot, no només pel poble d'Israel. Per tant, penso que Jesús en aquest sentit és ben clar. L'opció per la causa de la justícia i la pau, la inauguració d'un nou ordre i res més.
El Jofre Llombar em diu que li pregunti, que és una altra de la penya. Pere, Messi és fill de Déu o juga com els àngels?
Totes dues coses.
Avui ens ha acompanyat, jo no ho he dit ella, la monja cojonera, aquí al món RQ, amb una definició o una autodefinició, bueno, una definició d'una altra monja, li va dir?
No, m'ho van dir en un periòdic de València.
En un periòdic de València. I jo crec que quadra bastant.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Mi Claustro és el Mundo, aquest llibre interessantíssim de plataforma de Sor Lucía Caram, que avui ens ha acompanyat aquí al món RQ. Fins molt aviat. L'espero en aquest estudi.
Moltíssimes gràcies.